amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. A ningú se li escapa que avui és 11 de l'11 de l'11. Fa un parell d'hores, és a dir, al minut 11 de les 11, s'ha produït una curiositat matemàtica que només passa cada 100 anys. El que es coneix matemàticament com un palíndrom, que es llegeix de la mateixa manera en dues direccions, format per 12 números 11. I aprofitant aquesta coincidència numèrica, i més en temps de crisi, ja que ha volgut fer negoci amb sortejos extraordinaris, aplicacions d'smartphones o pel·lícules de terror. I veritable terror hauran passat també aquelles persones que una vegada més pensaven que s'acabaria el món o es produiria una trucada extraterrestre. La veritat és que si fem cas a la ciència, només es tracta d'un interessant joc matemàtic que demà haurà generat algun que altre ensurt i també algun milionari. I trencant aquest palíndrom, aquesta setmana no han estat 11 les notícies destacades de la setmana. Coneguem-les amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Obrirem l'info amb la informació del que ha donat de si la primera setmana de campanya electoral al municipi.
Dilluns es va celebrar una sessió extraordinària del ple municipal per aprovar inicialment les ordenances municipals del 2012. Els informarem dels punts més destacats de la sessió en uns minuts.
El conseller Felip Puig va participar ahir dijous a la Junta de Seguretat Local de l'Ajuntament de Ripollet.
La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, ens explicarà quines activitats han elaborat per celebrar el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
Carme Rigal, responsable de l'Oficina de Català de Ripollet, ens informarà sobre la jornada de constitució de parelles lingüístiques.
D'altres notícies en format de breu, si la previsió meteorològica posarà el punt final a l'info d'avui divendres 11 de novembre. Comencem.
Esteu escoltant Info.
En compliment de la normativa electoral, iniciem un bloc de notícies polítiques sobre la campanya on totes les informacions han estat minutades en funció del percentatge de vots que cada formació va treure a les passades eleccions generals a la demarcació de Barcelona i no seguint criteris periodístics. Obrim bloc electoral, com dèiem, el Partit Socialista de Ripollet ha realitzat diferents activitats de campanya els darrers dies. Informar els ciutadans a peu de carrer de les seves propostes han estat la tònica principal de les seves activitats.
Així ho explicava als micròfons de Ripollet Ràdio la primera secretària del PSC, Rosa Maria Martín.
Como PSC, durante la campaña electoral de las elecciones generales, hemos realizado como agrupación diferentes actos, que ha sido montar una carpa los dos sábados de campaña electoral y también hemos salido este pasado miércoles al mercado municipal y volveremos a salir el próximo miércoles también al mercado municipal, bueno, pues repartiendo propaganda municipal y en el caso del mercadillo de la setmana que viene, pues también los tradicionales claveles.
A part, també han participat dels mítings que els candidats socialistes han realitzat a la comarca.
Además de esa actuación de poner las carpas, lo que hemos hecho es la asistencia a diferentes actos y mítines que se han realizado en la comarca. Uno es esta tarde en Sardañola con la presencia de Carmen Chacón y el candidato de la comarca Carlos Corcuera, y el próximo día 17 de noviembre que se realiza el acto central en Barcelona con la presencia también de Rubalcaba.
Per a Rosa Martín és bàsic que els socialistes tornin a guanyar les eleccions generals per poder mantenir les polítiques socials i l'estat del benestar.
Pues hay que votar al PSC en estas elecciones, que además consideramos que son unas elecciones muy importantes si queremos seguir manteniendo las prestaciones sociales y el estado de bienestar tal y como lo conocemos. Yo creo que la crisis no debe condicionar las políticas sociales que se hacen en nuestro país y estamos muy seguros que si gana el PP, pues la calidad de las políticas sociales que se realizan en el país decrecerán.
Convergència i Unió també ha programat diversos actes de cara a aquesta campanya electoral. L'únic que s'havia de fer a Ripollet, però va ser suspès el passat diumenge per culpa de la pluja.
De totes maneres, els convergents seran presents el proper dimecres al mercat setmanal per compartir les seves propostes amb els ripolletencs. Així ens ho explicava a l'info de Ripollet Ràdio Julià López, president de la secció local de Convergència Democràtica de Catalunya.
Ara sí que el que farem serà dient doncs, una, una entrevista, diguem-ne, és un vis-a-vis, diguem-ne, doncs, amb la gent el dia del mercat. Això pel que fa aquí a Ripollet, no? Ens havia de venir, doncs, el Jordi Vilajoana, que és el que estava previst, i també, doncs, la Lourdes Ciuró, que és la nostra representant aquí al Vallès Occidental per Convergència i Unió, que va a la número 8 de les llistes. Bé, de cara, doncs, a la comarca, doncs, en cada població, doncs, en tenen pràcticament una, eh? O sigui, a Polinyà, a Regina, a Barberà, etc. Però el més important serà el que el dilluns es farà a Terrassa. Es farà a Terrassa, que serà l'acte central de tot Convergència de Catalunya, i vindrà, doncs, el Duran Lleida, i el farem, doncs, a la sala d'Unim de Terrassa.
D'altra banda, López també ens explicava com veu la campanya de cara a les eleccions del 20N.
Nosaltres estem molt optimistes, molt optimistes, perquè és que quasi, diguem, si ens quedéssim a casa, diguem, doncs, quasi, diguem, doncs, tindríem, diguem, doncs, el mateix, però no, diguem, doncs, perquè nosaltres, doncs, puguem fer menys o més, sinó, diguem, doncs, pel que estan fent, doncs, els altres partits. Bé, nosaltres anem més a positiu, sempre ho hem fet, sempre hem anat a positiu, sempre hem presentat propostes i sempre hem anat, diguem, amb un esperit de col·laboració. Tanmateix aquest esperit de col·laboració, no, aviam, que el tenim des de les bases, eh? Tanmateix en un terreny hostil com és Madrid, no? Perquè, a veure, el terreny hostil de cara a Catalunya, doncs, és allà, a Madrid. I nosaltres aquí el que ens trobem som molt, molt de Catalunya, diguem, defensem Catalunya.
Per a Convergència, els principals punts destacats del seu programa són el concert econòmic, reduir els ministeris a Madrid, el corredor mediterrani i una reforma laboral que dinamitzi el mercat a través de la petita i mitjana empresa, fomentant el model comercial català. El Partit Popular de Ripollet és l'únic que ha convocat la premsa per explicar les seves principals propostes de cara a les generals 2011. El passat dilluns, 7 de novembre, el candidat del PP per Barcelona, el ripolletenc i exregidor Pere Calvinyó, va visitar la nostra població per parlar del seu programa. Calvinyó ha explicat als micròfons de Ripollet Ràdio que centren les seves propostes en l'actual crisi econòmica, que persegueixen la reactivació econòmica i la consolidació i millora de l'estat del benestar. Escoltem Pere Calvinyó.
El que estem fent és posar sobre la taula tota la... propostes, totes les nostres solucions per sortir de la crisi. En aquests moments hi ha una crisi, una forta crisi, on hi ha atur, hi ha retalls socials, i el que nosaltres volem, si els ciutadans ens donen la confiança, és posar a partir del dia 21 totes les solucions, totes les propostes per sortir d'aquesta crisi. I el nostre objectiu fonamental són dos. El primer és la reactivació econòmica amb la creació de llocs de treball, i aquesta reactivació econòmica i aquesta creació de treball ens permetrà, doncs, consolidar, millorar, ampliar el estat de benestar, una educació pública de qualitat, les pensions, ampliar i consolidar el sistema de pensions i una sanitat pública de qualitat. Això bàsicament és el nostre projecte de reactivar l'economia, crear llocs de treball i consolidar i millorar a l'estat del benestar.
El candidat popular per Barcelona també ha explicat que estan tenint molt bona rebuda a la comarca i ha assegurat que els ciutadans volen un canvi. Esquerra Republicana per Catalunya, encapçalada per Alfred Bosch, fa campanya en aquestes generals per la independència i la república. En el míting d'inici de campanya, Bosch va definir la candidatura com la llista de la gent del sí, la veu clara i forta de la Suma independentista que ha de traduir el sí cívic en un sí polític. Els republicans asseguren que les receptes dels partits majoritaris cerquen fer de Catalunya un país més dependent dins d'una Espanya més uniforme i creuen que si seguim sent una comunitat autònoma més, Catalunya no podrà decidir si sortirà de la crisi. L'acte central de la campanya tindrà lloc el proper diumenge a les 12 del migdia al Palau de Congressos de Barcelona. A Ripollet no s'ha programat cap acte. Els més propers tindran lloc el dia 14 a Mollet del Vallès, el 15 a Terrassa i el 16 de novembre a Montcada i Reixac.
I a sobre hem de callar? Aquesta és la pregunta que es fa Iniciativa per Catalunya vers aquestes eleccions generals. El seu cap de llista, Joan Coscubiela, assegura que votar la seva formació el proper 20 de novembre és votar en contra de les retallades.
Iniciativa insisteix que les retallades no són inevitables i proposa algunes mesures com recuperar l'impost de successions o de patrimoni per evitar algunes d'aquestes retallades. A Ripollet, la secció local d'Iniciativa Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa va endegar la campanya amb la tradicional enganxada de cartells. Quan els actes més propers ahir se'n van realitzar una Cerdanyola del Vallès i una altra a Montcada i Reixac.
Hem finalitzat aquest bloc electoral. Obrim pas a d'altres notícies. Aquest dilluns es va celebrar una sessió extraordinària del ple municipal per tal de realitzar l'aprovació inicial de l'expedient d'ordenances municipals per a l'any 2012. A la sessió també es va realitzar l'aprovació definitiva del projecte d'obres de construcció del tanatori i, per assentiment de tots els regidors, es va renunciar al cobrament de l'assignació del ple.
La regidora d'Hisenda, Imma Viera, va ser l'encarregada d'exposar els diferents apartats de l'expedient i va agrair que durant el procés d'elaboració de les ordenances alguns grups van participar portant propostes. Quan els antecedents que han precedit l'elaboració de l'expedient, Viera va destacar que en un context de congelació dels impostos locals el 2010 i un augment de només l'1,9% l'any 2011, l'Ajuntament ha hagut de fer front a més despesa de la prevista. A més, amb la pujada de l'IVA, de l'IPC i el deute que tenen altres administracions amb l'Ajuntament, destacant la de les escoles Bressol o la llei de dependència, la situació s'havia agreujat. En aquests moments, el deute que aquestes administracions tenen amb l'Ajuntament de Ripollet supera els 8 milions d'euros. Viera exposava també quins han estat els requisits bàsics de l'expedient d'ordenances.
El primer és el de garantir l'estabilitat econòmica i la qualitat dels serveis obligatoris que es venen prestant. Això sí, s'ha de reduir la diferència entre el cost del servei i el cost que paguen els usuaris. L'Ajuntament de Ripollet o el govern municipal, com no és ara novador, sinó que fa uns anys que ha vingut fent, té l'obligació de presentar uns comptes austers. Volem fugir d'augments fàcils i, a més, volem aprofitar aquest expedient d'ordenances per fer un exercici de pedagogia amb la ciutadana, amb la ciutadania, que ha de conèixer la situació i ha de ser partícip.
Així, la proposta consistia en l'apartat d'impostos en un increment del 3,5% a l'IBI, la congelació de l'impost de vehicles de tracció mecànica i un augment del 5% en l'IAE. Quan a les taxes s'ha proposat un increment de 15 euros anuals de les escombraries amb bonificacions per a les persones jubilades. També s'ha introduït la tarifació social per als serveis de teleassistència i assistència domiciliària. Escoltem la regidora d'Hisenda, Imma Viera.
El que es proposa és un sistema de pagament progressiu i residual que va en funció de dels ingressos que té una persona, la persona que sol·licita aquest servei, que té dret a aquest servei. Estem parlant que una persona que rebi uns 800 o 900 euros i que tingui tot el SAT, el màxim nivell de dependència, pagaria com a màxim uns 56 euros al mes. Amb aquesta introducció de la tarifació social s'ha de tenir en compte que el 57% de les persones que necessiten aquest ajut no hauran de pagar, estaran exemptes de pagament.
Finalment, la quota de les escoles Bressol també tindrà un increment de 20 euros mensuals per alumne. Aquest augment, segons va explicar la regidora, correspon als 200 euros per alumne que la Generalitat de Catalunya ha deixat de subvencionar.
L'expedient es va aprovar amb els vots favorables dels partits de l'equip de govern, PSC i CiU. Els tres grups de l'oposició van rebutjar la proposta.
Així, d'una banda, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa va criticar que s'estava exercint més pressió en els que menys tenen i que és un pas més cap a la decadència econòmica. Escoltem a Pablo López.
No estoy diciendo que este plan sea una ruina para Ripollet ni una barbaridad. Digo que es el primer paso para una espiral de decadencia económica y social. Nos encontramos una pared en el camino, como es esta crisis, y se nos ocurre que podemos tirar, que la podemos tirar de un cabezazo. Y no se cae. Y decidimos, hostia, pues no se va a caer al primer golpe y le damos otro. Al tercer cabezazo ya te tienes que dar cuenta de que tienes que cambiar el método.
Els populars van lamentar que no s'hagi tingut en compte el nombre d'aturats que té el municipi. Víctor Dieguez és el portaveu del PP.
Para el Partido Popular marcan un punto y aparte absoluto. La regidora de Hacienda nos hablaba de hacer una radiografía. Bueno, solamente he dedicado dos frases. Yo seré muy breve, pero este es el Ripollet que tenemos. No es diferente de lo que nos rodea, pero yo quisiera recordar que tenemos una importantísima cifra de parados. Tenemos un municipio que su estructura social, pues bueno, es la que es. Aquí a veces se nos repite cuando intentamos compararnos con otros municipios.
El COP Compromís per Ripollet va recalcar la importància de lluitar per una llei de finançament local, ja que s'està hipotecant el futur de moltes viles, i van criticar l'aparició del que consideren copagament en els serveis d'assistència. Escoltem el regidor del Compromís per Ripollet, José María Osuna.
Avui ens trobem aquí davant unes ordenances fiscals que són conseqüència de la no resolució en els últims 30 anys del problema del finançament local, que sempre ha quedat posposat, amb solucions que servien per tapar forats de manera temporal i abocant els ajuntaments a una construcció sense límit, buscant diner fàcil i ràpid per a no haver de dependre de les aportacions de l'Estat i sense tenir en compte que el terra és un recurs finit. I per altra banda, en els casos on s'intenta aconseguir progressivitat, ens trobem davant la introducció del copagament. Copagament en la teleassistència i el servei d'atenció domiciliària. Que tot i trobar-se bonament maquillat mitjançant l'anomenada tarifació social, no és sinó la renúncia a un dret que tenen totes les persones dependents a ser ateses.
L'alcalde, per la seva part, va felicitar els serveis tècnics per la feina feta i va remarcar que, a més d'una llei de finançament, cal més lleialtat institucional. L'escoltem.
No pot ser que signi un conveni per fer o donar als nostres ciutadans serveis que no són obligatoris i que a mig partit canviïn les regles. Hem d'exigir que ens paguin les altres administracions el que ens deuen i hem de primar, com s'ha dit aquí, els ajuntaments que fan bé les coses. Després hem d'exigir una altra cosa, molt perversa, que també ha passat aquests darrers anys. Les aportacions que altres administracions ens fan moltes vegades, que som finalistes, no han de ser finalistes. Els ajuntaments han de tenir independència per decidir què interessa al nostre poble.
El darrer punt del ple va ser l'aprovació definitiva de la construcció del nou tanatori, un cop finalitzat el període de presentació d'al·legacions. En aquest sentit, el govern ha desestimat les diferents propostes presentades pel COP Compromís per Ripollet i per les associacions de veïns de Can Mas, Maragall, Sant Andreu i Can Clos, que consistien en demanar un aparcament subterrani davant el tanatori i més capelles de vetlla. El projecte es va aprovar amb els vots favorables de PSC, Convergència i Unió i Partit Popular i els vots en contra d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el COP Compromís per Ripollet.
El conseller d'Interior, Felip Puig, va assistir ahir dijous a la reunió de la Junta Local de Seguretat de Ripollet celebrada a l'Ajuntament i presidida per l'alcalde Juan Parralejo. En aquesta reunió es va donar compte dels resultats de la campanya especial d'estiu realitzada per la policia local i Mossos d'Esquadra, així com de les estadístiques de delictes i faltes de la mateixa temporada.
Tots dos es van mostrar molt satisfets de la cooperació entre els Mossos d'Esquadra i la policia local, destacant també la importància de la col·laboració entre les dues administracions. Quan a les dades, Parralejo va voler destacar que l'índex de criminalitat a Ripollet continua per sota de la mitjana catalana.
També hem parlat dels índexs de delictius en comparació amb el mateix període de fa un any. Aquests índexs en general us puc dir que han baixat. Estem parlant de xifres de delictes, per exemple, han baixat de 838 a 742. Jo crec que això és important també. Dintre d'això hi ha de tot. Sabeu que l'any passat, i així ho vam dir, vam tenir una punta de robatoris d'interior de vehicles, que era el problema que tenien. Us he de dir que en aquesta anàlisi que hem fet avui ha baixat a la meitat.
Per la seva part, el conseller Puig va anunciar que s'està treballant per consolidar un model de seguretat català de plena col·laboració entre els dos cossos.
Dic la perspectiva de futur perquè val la pena remarcar també que en aquests moments hi ha la voluntat d'intentar acabar de consolidar el que és el model de seguretat de Catalunya. A nivell de Parlament, amb una llei que esperem que a finals de l'any que ve i en col·laboració amb els ajuntaments i amb les entitats municipalistes que hem començat a treballar, volem que sigui l'actualització i la construcció definitiva del sistema de policia de Catalunya, que el configuren precisament aquests dos grans cossos que són els Mossos d'Esquadra i les policies locals, no?
Durant la seva visita a l'Ajuntament, el conseller Puig va mantenir una breu reunió amb l'alcalde i el regidor de Governació, Ferran Tornel, i va signar el llibre d'honor. La reunió també va comptar amb l'assistència del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Salvador Jorba, el director general de Seguretat Ciutadana, Andreu Martínez, la inspectora de la CME de Ripollet, Ana Prieto, i l'inspector cap de la policia local de Ripollet, Vicente Pacheco, entre d'altres autoritats.
El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental es va reunir el passat divendres 4 de novembre a la seu del Consell Comarcal a la primera trobada d'aquest mandat 2011-2015. En aquesta reunió es va constituir formalment el Consell, així com també la Comissió Permanent d'Alcaldes i Alcaldesses. La reunió també va servir per delimitar les línies prioritàries de treball del Consell Comarcal per aquest mandat i crear una comissió de petits municipis.
La Comissió Permanent està integrada per 8 alcaldes i alcaldesses, entre els quals ha estat escollit l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Durant la reunió, els alcaldes i alcaldesses van manifestar manifestar la seva preocupació per la manca de recursos i el deute de les administracions amb els ajuntaments, així com per la retallada dels serveis sanitaris de la comarca. A petició de diferents alcaldes, entre ells el de Ripollet, el Consell ha acordat sol·licitar una reunió amb el conseller de Salut per abordar la delicada situació dels serveis de salut als diferents pobles i ciutats del Vallès Occidental. D'altra banda, també es va tractar la necessitat de donar més empenta i visibilitat al Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. Els alcaldes, a més, van coincidir a defensar el paper del Consell Comarcal i del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, destacant la col·laboració entre municipis i l'estalvi que a vegades comporta.
Arran de la publicació en format d'anunci a la revista de Ripollet el passat divendres 4 de novembre d'un llistat dels sous de tots els regidors de l'Ajuntament, el govern municipal a través de l'alcalde ha acusat el COP Compromís per Ripollet de tergiversar les dades.
Segons va declarar l'alcalde Juan Parralejo durant la roda de premsa d'abans del ple, es tracta d'un fals exercici de transparència.
Primer hem de dir que té poc mèrit fer transparència d'alguna cosa que està aprovada en un ple, que és públic, que l'Ajuntament ha donat dades, és més, jo crec que és inclús... Té poc mèrit quan la pròpia revista de Ripollet ja ho va publicar aquí, tot el que ells diuen, amb una diferència, que això està molt ben publicat. Això són xifres certes, 100%, i les que ells diuen no són certes, 100%, estan manipulades. Per tant, estem fent un flaco favor a la transparència i a la credibilitat de la política dels polítics, però cadascú serà responsable de la part que li pertoqui.
En resposta a l'afirmació que fa el COP en el mateix anunci que els seus regidors no perceben cap quantitat per la seva feina com a regidors, l'alcalde va voler matisar que sí cobren una assignació de forma personalitzada.
Sí que perceben les quantitats, com tots, i se'ls ingressa al seu compte. Després faran el que vulguin. És com si la resta de partits ni paguéssim seus ni paguéssim campanyes. No sé quins les pagarà. Nosaltres també dediquem... part del que el cobrem pel partit, però això depèn de cadascú, però ells cobren igual que tots, exactament el mateix que tots i al seu compte, després que facin el que vulguin, però és que a més s'han deixat una cosa, jo crec que també és important, i si parlem de transparència s'ha de dir que el COP cobra cada mes com a grup municipal 798 euros.
Quan els càrrecs de confiança, Parralejo va reiterar que la persona que fa de secretària a l'alcaldia és funcionària del Patronat Municipal de Cultura i que en tot l'Ajuntament no hi ha càrrecs de confiança. D'altra banda, el govern també va destacar que la quantitat que destina l'Ajuntament a salaris, assistències i indemnitzacions a regidors i a grups municipals ha disminuït en relació al mandat passat.
L'empresa pública Tabasa ha signat un crèdit amb el Banc Europeu d'Inversions per 54 milions d'euros que servirà per a finançar les obres del carril Busbau de la C-58 i les de la cua de maniobres de ferrocarrils de la Generalitat a la plaça Catalunya.
Aquesta injecció de diners és el primer tram del crèdit dels 125 milions d'euros que Europa ha concedit a l'empresa Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, controlada amb més del 90% per la Generalitat de Catalunya. Segons ha informat l'empresa, els 54 milions actuals finançaran dos subprojectes de renovació de l'estació de Gràcia i la doble via segregada del carril Busbau al llarg de les autovies urbanes C58 i C33. Els crèdits de l'entitat s'aniran signant a mesura que es certifiqui l'avanç de les obres. El tram que es finançarà gràcies a aquesta operació serà la carretera elevada que es construeix ja entre Ripollet i Barcelona. Actualment es continua treballant en l'aixecament del viaducte principal de quasi 7 quilòmetres de llargada, pel qual s'espera que passin més de 13.000 vehicles cada dia. El pressupost total de l'obra ascendeix a 80 milions i s'espera que estigui enllestit del tot abans que acabi l'any 2012.
La Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet, amb la col·laboració de les entitats que participen a la taula de dones, han elaborat un programa d'activitats per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, que es commemora el 25 de novembre. Els actes comencen avui divendres i s'allargaran fins al 29 de novembre. Per parlar-nos de les activitats i del perquè d'aquesta commemoració ens acompanyen els nostres estudis la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, i la tècnica del Departament, Mercè Delgado. Molt bona tarda a totes dues.
Bona tarda. Bona tarda.
Doncs expliquem una miqueta quin és l'objecte d'aquesta commemoració. Què és el que es vol commemorar o contra què es vol lluitar?
Bé, com sempre, com cada any, des de la regidoria creiem que el 25 de novembre, igual que ho és el 8 de març, és un dels dies importants i que tot i que en aquest cas el 25 de novembre doncs, pot tenir un caire negatiu, no? Perquè és el dia contra la violència vers les dones, perquè malauradament encara existeix aquesta violència. Creiem que s'ha de celebrar, que s'ha de sortir al carrer, en aquest cas fent actes amb les entitats, i s'ha de dir doncs, que, bueno, que sí, evidentment hi ha casos de violència de gènere, encara hi ha víctimes d'aquesta violència de gènere, però mica en mica es va fent feina, es va conscienciant la societat, sobretot la gent jove també, i bueno, doncs, potser també hem de celebrar que cada cop siguin menys aquestes víctimes.
Quins són els valors que voleu transmetre amb les activitats que heu organitzat per això?
Nosaltres tenim una màxima, potser al nostre departament, que té molt a veure amb l'autoestima de les dones. Volem treballar molt la força interior que tinguin les dones, perquè si una dona està forta és aleshores quan és valent per denunciar casos, per enfrontar-se a la situació, per dir prou, per dir no. I aleshores sempre intentem que les actuacions o les activitats tinguin alguna cosa a veure amb aquesta pujada d'autoestima, amb aquesta força interior que volem que tinguin les dones.
Parlem de les activitats. Aquesta tarda hi haurà una xerrada sobre coaching per a la naturalesa de la dona. Què és això del coaching?
I passo la paraula a la Merche, a la tècnica.
Merche, explica'ns-ho.
Bé, aquest és un taller que el que vol és donar l'oportunitat a les dones a gaudir del cicle menstrual com alguna cosa positiva, no que moltes vegades es viu com algú que molesta, que fa enrenou, no, que fa nosa, no. Viure-ho i transformar-ho en algú molt positiu. De fet, ho és, i és saber utilitzar tota aquesta força, no?, que en aquest moment té la dona, doncs transformar-ho en algú molt positiu.
Un tema del qual sembla que no es parla gaire, no?
Bueno, costa,
bueno, sempre
no?
Es parla en clau negativa, podríem
Exacte.
Dir.
Sí, costa, no?, fer aquest canvi de xip i veure que això, doncs, bueno, és negatiu. No és negatiu, al contrari, que és positiu i que pot servir per moltes coses, sobretot per les dones, no?, en el cas que estem parlant.
Mm-hmm. Paraules que maten. Aquest és el títol de la xerrada que ha organitzat el proper dimecres l'Associació Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. De què es tracta?
Aquesta és una activitat que, com tu dius, fan les dones del grup de fibromialgia. Des d'aquí vull donar les gràcies a totes les entitats que han participat d'aquest programa d'activitats, perquè sense elles, i a més, amb la mancança de recursos econòmics que tenim des de l'Ajuntament, des de totes les administracions, seria complicat poder fer un programa d'activitats com el que portem. Paraules que maten és una xerrada sobre com els missatges negatius que rebem sobre nosaltres acaben convertint-se en el que creiem de debò sobre la nostra pròpia persona, no? És a dir, si a tu t'estan dient coses negatives, al final te les acabes creient i penses que ets així, i no és així, al contrari, tu has de saber dir o de diferenciar com ets realment i bueno, el que et diuen els altres d'alguna manera ho has de posar a la retaguardia i mirar-t'ho així una miqueta de reull, però no creure-t'ho. Aleshores, elles volen reforçar aquest aspecte, no? Tornem amb el tema de l'autoestima, que les dones diguin, doncs, bueno, què passa, aquí jo haig de prendre les meves decisions, jo haig de ser com ser jo i no deixar-me manipular per ningú altre. Per això elles diuen paraules que maten.
I no només es vol veure el paper de la dona, doncs, a la nostra societat actual, sinó que també en aquest programa doneu veu, doncs, al paper de les dones, doncs, en altres societats i cultures, com és el cas de l'entitat Balafont, no?, que parlarà d'aquest tema.
Les Balafont també sempre volen participar de les activitats que es fan, això també ho agraïm molt, perquè que un col·lectiu africà vulgui estar present s'ha de tenir molt en compte. Elles volen parlar de la independència de la dona. Hem de pensar que també la independència per elles, que venen d'un altre país, d'una altra societat, d'una altra cultura, és diferent a la idea que tenim nosaltres. I que vulguin parlar d'un tema de dona, d'un tema com la independència, és molt important. I a més, bueno, elles sempre que fan els actes els fan oberts a tothom, pot venir qualsevol persona, no es tallen en parlar com elles pensen, ho fan en català, que això també és molt, molt important dir-ho. I bueno, aquí estan presents amb aquesta xerrada.
Una visió particular que tindrà lloc el 23 de novembre. I què fareu concretament el 25, que és aquell dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona?
Aquest any ens hem llançat a la piscina. En comptes de fer els actes que hem fet fins ara, no? Doncs com pot ser una projecció d'una pel·lícula, una obra de teatre, no, aquest any volem fer alguna cosa diferent i a més enfocat a un públic diferent. Volem fer un concert, un concert amb un grup jove que a més farà temes pop-rock, i a més el volem adreçar a la gent jove. No sé, Mercè, si vols afegir alguna cosa.
Sí, aquesta activitat pretén també arribar al jovent, i amb la seva música, que també és melòdica alhora, pot arribar igualment a qualsevol públic, no? Perquè les seves lletres tenen molt de missatge, evidentment aniran carregades de paraules positives per erradicar aquesta violència cap a les dones, i és una oportunitat molt interessant perquè tothom pugui participar i commemorar aquest dia d'una altra manera més activa, més...
A més, hem de dir que un dels integrants del grup que vindrà a tocar, dels Tancada, és de Ripollet. Un d'ells és de Ripollet. A més, així, amb més raó, no?, la importància que té aquest acte. A més, és un divendres, que creiem que també afavorirà que vingui més públic. Ho farem al vespre, ho farem a les 8:30 de la tarda del vespre, i esperem que vingui molta gent, sobretot gent jove.
Esperem que sigui aquest dia 25 de novembre, el grup Tancada, crec que es diu.
Sí.
Però no serà l'últim acte. L'últim acte tindrà lloc el 29 de novembre, amb un cinefòrum. En què consistirà?
És un cinefòrum que organitzen el grup de Dones per la Igualtat, i el que faran serà projectar la pel·lícula Mujeres del Cairo. Aquesta pel·lícula toca potser una vessant diferent de la violència de gènere. Recordem que la violència de gènere no només ha de ser una violència física, ho pot ser psicològica, ho pot ser econòmica, hi ha moltes maneres de fer violència de gènere. En aquest cas és una pel·lícula que gira entorn a una periodista a la que se li van obrint oportunitats, no? I davant la reacció de la seva parella, és com va succeint la pel·lícula, i com veiem aquesta violència d'alguna manera.
Només per acabar, hem de comentar que, com deia, hi ha la intervenció i la participació de diverses entitats locals que formen part de la taula de dones, com dèiem al principi. Quina és la seva funció i des de quan hi treballeu?
La taula de la dona fa ja, potser fa 7 anys que està en actiu. Amb la taula de la dona el que fem és comptar amb elles, sobretot pels dies aquests importants que dèiem, el 25 de novembre i el 8 de març, i també quan fem el cicle Dona i Salut, que es fa el mes de maig. Per què? Perquè són els moments en què necessitem més participació de les entitats per fer actes multitudinaris, per fer convocatòries a nivell de municipi, i elles ens ajuden moltíssim. A banda, anem fent contactes amb elles durant l'any, però sobretot en aquestes dates és quan més comptem amb elles.
Una taula de dones que treballa tot l'any, com ens comentava la regidora Maria del Mar Viera, de Polítiques d'Igualtat, i la tècnica d'aquest departament, Mercè Delgado. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Espero que vagin molt bé tots els actes.
Gràcies. Moltes gràcies.
Merci, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El 91.3, Info.
El proper dijous a les 7 de la tarda, el Centre Cultural acollirà l'acte de Constitució de Parelles Lingüístiques, un programa que desenvolupa des d'allà fa temps l'Oficina de Català de Ripollet. Per parlar-ne avui ens acompanya la seva responsable, Carme Rigal. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carme, explica'ns en què consisteix aquest programa de Parelles Lingüístiques.
Doncs mira, és un programa que aquí a Ripollet el venim fent des del gener del 2004. Va ser la primera vegada que el vam iniciar. I consisteix a fer parelles lingüístiques. Una persona que vol practicar català, fa d'aprenent, aquesta persona ha de tenir un mínim nivell de català, s'ha de poder expressar en català, encara que sigui de manera defectuosa, i llavors l'ajuntem amb una persona voluntària, normalment catalanoparlant, que li doni una hora de conversa a la setmana. El tracte és aquest, durant 10 sessions, una hora de conversa setmanal. I amb això aconseguim que la persona que està aprenent català, que ja el comença a parlar, pugui trobar un àmbit real, no?, per practicar-lo.
Quin nivell de català ha de tenir la persona catalanoparlant?
Mira, dins dels cursos que nosaltres fem, El desitjable seria que tingués un nivell elemental de català. El nivell elemental, diguem-ne, que és aquell que es fa després d'haver fet un any de català. En aquest primer any de català, doncs, la persona ja adquireix la comprensió oral i ja comença a expressar-se en català, encara que sigui, doncs, de manera dificultosa.
Feu algun tipus de prova a la persona que ha d'ensenyar, diguem?
A la persona que ha d'ensenyar, mira, és que nosaltres diem, no, els voluntaris, quan fem la trobada, diem, vosaltres no heu de fer de professors, senzillament heu de donar conversa. Es tracta, o sigui, de que la persona que vol practicar el català trobi un ambient real de pràctica. El que ha d'aprendre, la teoria, tota la resta d'aprenentatge, això s'ha de fer a classe, això s'ha de fer amb una persona professional. Vull dir, no es tracta d'una classe particular, sinó que es tracta de trobar una hora de conversa real a la setmana per poder posar en pràctica tots els coneixements que aquest alumne ha anat obtenint amb les classes.
I què els recomaneu? Que vagin a algun lloc concret, que prenguin un cafè?
A veure, nosaltres no, donem idees diverses, no? Tenim alguns materials, per exemple, alguns contes que es poden anar llegint i comentant. Donem la idea també, o sigui, de fer converses, senzillament, o sigui, de parlar de temes diversos. A vegades al començament, que una parella es troba, no?, que no es coneixen, doncs costa una mica, no?, de trobar tema, però de seguida s'arranca, no?, i sempre hi ha temes generals, com és la feina, com són les aficions personals, com són explicar una mica, doncs, què hi fa cadascú aquí a Ripollet, no?, etcètera, no? Després, quan ja s'han produït algunes trobades, doncs també els recomanem, doncs, de fer coses en concret aquí al poble, per exemple, doncs, d'anar a veure el Molí d'en Rata, perquè no, d'anar a veure alguna exposició aquí al Centre Cultural, que cada setmana, doncs, n'hi ha dues, i comentar-les després. D'anar a fer coses pràctiques, doncs, del tipus anem a comprar al mercat i anem a comprar els dos, i llavors que parli, doncs, la persona aprenenta. També recomanem, per exemple, doncs, per què no donar-se d'alta de la biblioteca, no? Anar-se a fer el carnet de la biblioteca i anar a fer el tràmit íntegrament en català. Amb això, us volia comentar també que hi ha una xarxa d'establiments voluntaris, que són establiments comercials, que es comprometen a parlar en català amb la persona que hi va per practicar-lo.
Ah, molt bé, o sigui que compteu una mica amb la complicitat dels comerciants.
Sí, en aquests moments tenim 35 establiments adherits com a establiments voluntaris i se'ls pot conèixer perquè tenen un adhesiu, a la porta, un adhesiu del voluntariat per la llengua, i el compromís és aquest, no?, que encara que la persona parli un català una mica defectuós, una mica primari, doncs se li donarà el servei en català perquè aquesta persona pugui complir, no?, la seva funció de comunicar-se en català.
I aquestes 10 sessions que en realitzen les parelles, imagino que les fan en l'horari que els hi va bé, no?
Sí, això fem una fitxa quan tenim persones interessades. Tant aprenents com voluntaris es fa una fitxa de veure quines hores a la persona li pot anar bé de quedar, i on li va bé de quedar. I llavors intentem de fer les parelles amb la persona que sense haver de fer cap esforç extra, no?, doncs coincideixi més o menys d'horari.
I de quin lloc de procedència són normalment les persones, bueno, enguany, les persones que hi participen?
A veure, hi ha persones que venen de fora, de l'estat espanyol, i que ja fa un temps que estan aquí i que llavors, doncs, mira, ja tenen un nivell maco de català. Hi ha gent d'aquí també, de tota la vida, i que ara, doncs, s'ha posat a parlar català. De voluntaris hi ha persones catalanoparlants i també n'hi ha algunes que són castellanoparlants, però que ja han fet el pas, no? Vull dir que ja són suficientment proficients en català com per poder fer un voluntariat en aquesta llengua.
I enguany ja sabeu el nombre exacte de parelles que tindreu?
Mira, exacte mai ho sabem, perquè a última hora, doncs, n'hi ha de noves, però comptem amb unes 15 parelles confirmades, uns 15 aprenents i uns 15 voluntaris, més o menys, Però això, aquesta xifra anirà creixent, o sigui, és el punt de partida, no?, d'aquesta nova temporada. Però després, evidentment, doncs, arriben nous aprenents, arriben nous voluntaris i fan incrementar aquestes dades.
I en què consistirà una mica l'acte del proper dijous?
Doncs l'acte explicarem una mica com el que estem fent ara, no?, en què consistirà aquesta nova campanya, no?, del voluntariat per la llengua. Repartirem també entre les persones voluntàries i aprenents un material que els servirà, doncs, per saber una mica, doncs, les instruccions, per els voluntaris els servirà una mica, doncs, per poder guiar aquestes converses, i els aprenents, doncs, també, per poder-se acollir a tot el que és el programa, no? I senzillament donarem pas a la formació de les parelles, ajuntarem a les persones, i en aquell moment es coneixeran i ja començaran ells a fer la primera conversa.
Hem de dir, els interessats o els participants han de tenir alguna relació prèvia amb l'Oficina de Català? Han d'haver cursat alguna cosa o...?
No, nosaltres tenim aprenents, o sigui, tant aprenents que són alumnes, poden ser alumnes nostres, poden ser alumnes de l'escola d'adults, poden ser senzillament autodidactes, persona que ha anat aprenent el català i en aquest moment no troba com practicar-lo, cap problema. El que sí que demanem és que se'ns adrecin aquí a l'Oficina de Català, que estem al Centre Cultural d'aquí de Ripollet, per poder emplenar una fitxa i llavors poder fer la parella lingüística amb la persona voluntària corresponent que pugui quadrar horaris i aficions.
La gent interessada ara a participar en aquest programa, és millor que s'adreci abans a l'oficina o que es presenti dijous a l'acte? O com
si
ho voleu?
Si tenen temps, millor que s'adrecin abans a l'oficina. Si no tenen temps, que vinguin directament a l'acte, i nosaltres ja prendem nota. I potser en aquell moment, probablement, no ho podrem facilitar la parella lingüística, però ja la farem a posteriori, no hi ha cap inconvenient.
Doncs m'agradaria, Carme, que, no sé, que convidessis a la gent que ens està escoltant a animar-se a participar en aquest programa, que a més sembla força interessant.
Doncs vinga, ho faig per dues vies, o sigui, la primera animaré les persones que poden fer aquest voluntariat, si hi ha alguna persona, no cal cap coneixement concret de català, només s'ha de saber parlar per ser voluntari, vull dir que qualsevol persona gran que disposi de temps, gran, jove, com sigui, no hi ha cap tipus d'inconvenient. No s'ha de ser expert en llengua, ni molt menys, només s'ha de saber parlar i donar conversa. Doncs us animo, els voluntaris. I els aprenents, doncs aquella persona que digui, ostres, és que jo el meu temps, en el meu àmbit quotidià, no tinc ningú amb qui practicar català. I tots aquells coneixements que jo tinc se'n queden a la butxaca perquè no m'atreveixo, perquè em fa vergonya, perquè, doncs vinga, apunteu-vos-hi també, perquè és la manera de començar a trencar el gel.
Doncs queden convidats a Carme Rigal, responsable de l'Oficina de Català de Ripollet. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, bona tarda.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
El 91.3 Info.
El proper dilluns i durant tota la setmana, Ripollet acollirà la Setmana del Glaucoma, inclosa en el cicle Més Salut d'enguany que organitza la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet. Es tracta d'una campanya duta a terme per l'Institut Oftalmològic Tres Torres de forma totalment gratuïta.
Així, les persones interessades es podran realitzar revisions per determinar si pateixen glaucoma i/o degeneració macular. Es realitzaran en una unitat mòbil instal·lada a la plaça del Molí els dies 14, 15, 17 i 18 de novembre. El dimecres 16, coincidint amb el mercat setmanal, l'equip es traslladarà a la plaça Joan Abat davant el pavelló Joan Creus. L'horari d'atenció al públic serà de 10 del matí a 6 de la tarda de manera ininterrompuda.
Degut al procés de reordenació que s'està realitzant als serveis sanitaris arreu de Catalunya, des del passat dissabte, 5 de novembre, el servei de dissabtes que oferia el CAP Pinatons s'ha traslladat al CUAP Cerdanyola-Ripollet. Aquest canvi, segons l'ICS, té com a objectiu garantir la cobertura de les necessitats assistencials, mantenir la qualitat dels serveis i l'eficiència del sistema.
Així, l'assistència en dies feiners de medicina de família, infermeria i pediatria de Cerdanyola i Ripollet es continua fent com habitualment, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, al mateix CAP Pinatons. Però fora aquest horari, és a dir, de dilluns a divendres de 8 del vespre a 8 del matí i els dissabtes, diumenges i festius les 24 hores, l'atenció es farà al CUAP Cerdanyola Ripollet, al carrer de Tarragona, sense número, cantonada carretera de Barcelona. L'equip d'urgències del CUAP s'ha reforçat amb dos metges, un pediatre i una infermera. La infraestructura del CUAP permet l'atenció de les urgències amb instal·lacions com sales d'observació, radiologia, bioquímica i analítiques. A banda, l'equip d'urgències és molt més resolutiu en l'atenció al ciutadà. Altres serveis d'urgències vigents per als veïns de Ripollet són l'atenció telefònica a través de Sanitat Respon al 902 111 444 i el servei d'emergències.
Un mes després del tancament sobtat de l'empresa, els 17 treballadors d'Aquilàter continuen fent torns davant les portes de la nau al polígon Cadesbanc. El passat 7 de novembre es va celebrar l'acte de conciliació, però els advocats en dues parts no van arribar a cap acord.
Així, ara resta esperar la celebració del judici. Els treballadors, anímicament desgastats, només esperen que la seva situació se solventi, donat que hores d'ara continuen sense feina i sense atur. Ho explica una de les treballadores.
Esperemos eso, que el juicio sea rápido, a ver si conseguimos algo más de lo que ya casi tenemos seguro, y por lo menos eso, que podamos arreglar el paro y podamos cobrar algo. Es que estamos así, sin paro, sin estar despedidos, y es que no te sientes luego pues impotente, que no.
Recordem que el passat 3 d'octubre els treballadors van trobar que no podien accedir al seu lloc de treball. Segons l'empresa, han presentat un expedient de regulació d'ocupació, cosa que neguen els treballadors. L'empresa Aquilàter S.A. va ser creada l'any 1974 i es dedica a la fabricació de peces tècniques de plàstic pel procés d'injecció.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
La plataforma en defensa de la sanitat pública de Barberà, Cerdanyola, Ripollet i Montcada s'ha afegit a la iniciativa de les plataformes del Vallès de convocar una caravana per la salut que tindrà lloc demà dissabte. Sota el lema Sanitat pública sense retallades és sostenible i és el teu dret, els convocants volen portar les seves reivindicacions sobre sanitat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. La sortida es farà a les 9 del matí des de la plaça de Pere IV de Ripollet i la caravana, que anirà a Barcelona per la N150, serà rebuda per les associacions de veïns de Barcelona per anar a la plaça de Sant Jaume.
Ahir dijous, la regidoria de Medi Ambient va organitzar una xerrada sota el títol Les Oranetes, espècies protegides. L'ICO i els agents forestals de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'entitat local FAUMET, van parlar sobre aquesta espècie protegida que conviu cada any amb nosaltres a l'ecosistema urbà. Aquesta activitat estava inclosa a l'agenda de tardor de la Casa Natura.
I també ahir dijous es va dur a terme el taller de gestió de comunitats de veïns de l'Associació de Veïns de Can Tiana. L'objectiu era donar a conèixer les normes que regulen la convivència dins d'una comunitat i com s'ha de gestionar. Aquesta activitat està finançada per la Diputació de Barcelona, inclosa en el projecte integral d'intervenció al barri de Can Mas.
Aquest dissabte el Teatre Auditori acollirà a 6:15 de la tarda la representació de La Casa de Quirós de Carlos Arniches. L'espectacle està organitzat pel quadre escènic del Casal d'Avis i el preu de les entrades és de 4 euros.
Per últim, el proper dimarts, dia 15, música i col·loqui al centre parroquial a partir de les 6 de la tarda. Serà càrrec del grup Els Narinant, format per Joan Freixanet, Pere Vila, Josep Rojas i Àngel Badia, i comptarà amb un posterior col·loqui aperitiu amb el mateix grup. L'entrada és gratuïta i es pot recollir a Bolsos Tissa.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
Abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Aquest cap de setmana podrien baixar una mica les temperatures i augmentaran les nuvolades, especialment de cara a diumenge. També hi ha probabilitats de pluja i tempestes per al diumenge i la setmana vinent.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 11 de novembre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Els deixem escoltant el tema en directe Els teus ulls glaucs, del grup de pop català Glaucs, amb el que volem recordar les activitats de la setmana del glaucoma, de les quals hem parlat a l'info d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.
Si sóc estrany no és sense fons, o simplement sóc diferent, digue-m'ho tu. No són raons però consistents, jo crec que no ens coneixem. Faig cas al cel o els teus ulls clars que em fan pensar com sortiré de la foscor. Pot passar el temps i anar perdent la timidesa del principiant, que ho puc ser jo. Vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells a mi mateix. S'ha reflexat un llarg camí sense final que és el destí. L'han fabricat. Reflexant la solitud que recobert, parlant del temps, despullant els colors, parlarem de foscors, obrirem un camí sense oblidar els teus ulls clars. El color dels teus ulls clars.
Sembla estrany.
Moltes gràcies.